Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 24 de setembre de 2022. Protecció Civil ha donat per finalitzada la situació d'alerta per fortes tempestes que van provocar ahir importants afectacions al litoral tarragoní. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort d'una dona empuriabrava. Ana Gual, bon dia.
Bon dia, Efren. La detenció s'hauria produït poques hores després que es trobés el cos sense vida, però s'ha conegut aquest matí. El jutge instructor ha decretat el secret de les actuacions.
Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer.
L'any 2021 es van diagnosticar gairebé 33.000 casos de càncer a Catalunya, malgrat els grans investigadors catalans i espanyols. Es confirma que falten recursos per materialitzar alguns avenços en teràpies reals.
En clau cultural, després de dues edicions marcades per la incertesa i les restriccions, les festes de la Mercè tornen a presentar aquest any un programa de luxe.
Barcelona ha desplegat 12 escenaris de música i 7 espais dedicats a les arts de carrer. La cultura popular torna a ocupar els carrers i les places de la capital.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Dissabte, amb els núvols com protagonistes i també algunes precipitacions i temperatura cap avall. L'ambient avui es manté força tardorenc. Com dèiem, esperem algunes precipitacions durant aquesta tarda, fruit de les nuvolades que creixeran i també de les que arribaran per Ponent. Ruixats que faran acte de presència al terç nord del país durant la tarda i al vespre, novament apareixeran al Camp de Tarragona. Atenció, que alguns d'aquests ruixats podrien descarregar encara amb forta intensitat. De manera puntual, algun altre ruixat podria aparèixer en altres punts del país. Com dèiem, avui, temperatura més baixa. De cara a demà diumenge farà més sol, malgrat que de matinada encara hi pot haver algun ruixat a punts del litoral del Camp de Tarragona i també al sud de la costa central. Durant les primeres hores del dia, núvols baixos, novament, a punts del litoral i del prelitoral central i nord, alguns estrats baixos, i a la tarda, creixement d'algunes nuvolades amb menys entitat que les d'avui dissabte, amb algunes precipitacions que podran fer acte de presència a l'interior del quadrant nord-est i en altres punts del Prepirineu i del Pirineu. Al vespre, novament, algun ruixat podria aparèixer a la meitat sud del litoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, Fren. Doncs de moment hem de dir que la situació viària aquest matí ha estat tranquil·la, tot i que estem a la segona fase, la segona part de l'operació sortida de la facilitat de la Mercè. Amb tot hem d'estar atents, com deia el company del Servei Meteorològic al cel, ja que s'esperen precipitacions i això pot comportar problemes durant la tarda. Per tant, emplaçar-vos, com sempre, la precaució i a mantenir-vos informats, disculpeu. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Sílvia. I en esports, avui el Levante Las Palmas s'enfronta amb el Madrid a domicili en el segon desplaçament consecutiu de les catalanes.
Les de Sant Joan d'Espí estan pendents de la reprogramació del partit de la primera jornada amb el Futbol Club Barcelona.
I segons ha informat el diari AS, el Barça hauria obert un expedient al seu expresident Josep Maria Bartomeu per expulsar-lo com a soci.
L'expresident ha rebut una carta de la Comissió de Disciplina del Club per advertir-lo d'aquesta possibilitat a l'espera de les diligències del cas Barça-Gate.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Ana Gual i Efrén García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Protecció Civil ha donat per finalitzada la situació d'alerta per fortes tempestes que van provocar importants afectacions al litoral tarragoní. Sembla que el pitjor ja ha passat. L'Aiguat va obligar a tallar l'N340 i l'AP7 a l'alçada de Vilaseca, la C32 al Vendrell o l'A2 a Sant Joan d'Espí. La circulació de trens entre Tarragona i Vilaseca i Salou va haver de ser interrompuda. Les riuades van inundar diversos cotxes que van veure's arrossegats per la força de l'aigua. A més, dos milers d'usuaris van patir talls en el subministrament elèctric a diverses poblacions del Tarragonès i del Baix Penedès.
Els municipis més afectats han estat Tarragona, el Catllà, Constantí i Reus, amb registres que van superar els 100 litres per metre quadrat en poc més de dues hores. Només a Tarragona es van produir prop de 500 trucades de les gairebé 1.000 que va atendre el telèfon d'emergència, el 112. Els accessos al barri del Serralló es van haver de tancar, la plaça Imperial Tarraco va quedar totalment anegada i es va haver de desallotjar un edifici annex a l'escola El Miracle i diversos camps. L'aigua va afectar també la planta d'emergències de l'Hospital de Santa Tecla. Durant la nit i matinada, el front de tempestes es va desplaçar cap al nord del litoral, regant ja amb molta menor intensitat al Barcelonès o al Maresme. Aquesta matinada s'han reobert les carreteres afectades i aquest matí s'ha restablert la circulació de trens. Des de Protecció Civil s'ha donat per tancada l'alerta del Pla Inuncat.
Aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha desplaçat fins a Tarragona, on ha atès els mitjans de comunicació.
Ha provocat nombrosos danys materials, tant en àmbit particular com també en la via pública i en equipaments públics. Per sort, el més important és que no hi ha danys personals i aquest és l'element que vull remarcar. Hi ha hagut una actuació ràpida de tots els equips d'emergències. Per tant, ara el que toca és fer aquesta avaluació de danys, és el que s'està fent ara. Encara no podem donar dades al respecte perquè tot això tot just va passar fa poc més de 12 hores.
El Servei Català del Trànsit ha activat un dispositiu especial en previsió dels desplaçaments que s'esperen aquest cap de setmana a causa de la Mercè. Es calcula que entre ahir i dilluns 455.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona aprofitant la festivitat a la ciutat i altres municipis com ara l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Montcada i Reixac o Santa Coloma de Gramenet.
Tot i que la Mercè cau aquest any en dissabte, el dia festiu es va decidir traslladar a dilluns per allargar el cap de setmana. Cal destacar que aquest serà el primer període festiu de tardor amb desplaçaments cap a zones d'interior i de muntanya. Durant el cap de setmana es desplegaran 1.169 agents de policia, reforçarà la seguretat viària a les carreteres i s'establiran 1.117 controls. Així mateix, la previsió de pluges intenses en algunes zones de Catalunya fa que aquest cap de setmana sigui especialment delicat. El Servei Català de Trànsit recomana estar informat de la situació meteorològica abans d'iniciar els desplaçaments i, en cas de pluja, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i vigilar a l'hora de fer maniobres al volant.
I d'altra banda, el metro de Barcelona oferirà un servei ininterromput de més de 90 hores. L'Autoritat del Transport Metropolità ha decidit incrementar la freqüència del suburbà durant les festes de la Mercè per fer front a la vaga d'autobusos que va començar dijous.
Des de les 5 del matí d'ahir divendres i fins les 12 de la nit de dimarts, el metro funcionarà sense interrupció. Així mateix està previst reforçar la freqüència de les línies L1 i L3 de cara al Piro Musical, que tindrà lloc dilluns a la nit a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort d'una dona empuriabrava.
Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona, conjuntament amb la Policia Nacional, van arrestar ahir una persona en relació amb la mort d'una dona que presentava possibles signes de violència. La detenció es va donar poques hores després que es trobés el cos sense vida gràcies a la investigació del cos policial. El jutge ha decretat el secret d'actuacions.
D'altra banda, una dona ha perdut la vida aquesta matinada en un incendi en un habitatge a Olius, al Solsonès. Els bombers de la Generalitat van rebre un avís al voltant de 3:15 i van activar 5 dotacions terrestres.
El foc ha destruït totalment la planta baixa i el soterrani de la casa. A l'interior s'hi ha trobat el cos sense vida d'una dona de 68 anys i s'hi ha pogut rescatar il·lès un segon ocupant. El foc ha quedat controlat i ha extingit abans de les 5 de la matinada.
Els Mossos d'Esquadra detenen una persona per la seva presumpta participació en una agressió homòfoba al metro de Barcelona. Agents de l'Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació han identificat i detingut un jove de 28 anys acusat de participar en un delicte de lesions, un delicte de furt i un contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
Els fets van passar el passat mes de juny quan l'agressor va proferir insults a una altra persona per la seva orientació sexual i va acabar clavant-li diversos cops de puny i puntades de peu. La víctima va patir diverses lesions, tant físiques com psicològiques, i va requerir assistència per recuperar-se. El jove va ser identificat el passat 19 de setembre i els agents van detenir-lo a Barcelona. L'agressor ja havia estat detingut abans per diversos fets violents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I finalment, el jutjat d'instrucció número 1 de Reus ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona que va ser detinguda dimecres com a presumpta autora de la mort violenta d'una dona de 85 anys a Reus.
Correcte. Els Mossos d'Esquadra van confirmar la mort a un habitatge del camí vell de Riudoms en atendre una trucada, segons indiquen les primeres informacions, per una caiguda accidental. Els agents van detenir la persona que convivia amb ella i que hauria estat la responsable de donar l'avís als serveis d'emergència en veure-hi indicis de criminalitat. Finalment, el jutjat de Reus ha decidit que entri a presó provisional.
L'any 2021 es va diagnosticar gairebé 33.000 casos de càncer a Catalunya. En les últimes dècades, la investigació ha permès augmentar la supervivència dels pacients gràcies a la recerca. A Catalunya i a Espanya hi ha grans investigadors, però falten recursos per materialitzar alguns avenços en teràpies reals. Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Ens ho explica Carme Defez.
Gràcies a la investigació, la supervivència dels pacients oncològics s'ha incrementat en un 20% respecte a fa 20 anys. Tot i això, continua sent una de les principals causes de mortalitat i caldrien molts més recursos per finançar la investigació. Ho explica la doctora Isabel Fabregat, experta en l'àrea de càncer de l'Iribell, en declaracions a la xarxa.
El poner en marxa un medicamento requiere una investigación preclínica. No podemos ir directamente al paciente si no tenemos grandes evidencias de que primero va a ser efectivo, segundo no va a ser tóxico. Necesitamos más inversión, eso está claro, que necesitamos más inversión por parte de privada y pública, pero sobre todo ahora mismo pues los investigadores estamos un poco concienciando que lo importante que es dedicar dinero público a la investigación.
Les investigacions requereixen la col·laboració necessària de les farmacèutiques per poder provar i comercialitzar els medicaments.
Una compañía farmacéutica que esté interesada en tu descubrimiento a veces resulta muy, muy difícil o imposible el desarrollo clínico. Cuesta mucho en España porque no tenemos tantas farmacéuticas, propias muy pocas y internacionales que realmente hagan investigación en nuestro país. Generalmente entramos en ensayos internacionales y en ese aspecto tengo que decir que tenemos grandes clínicos oncólogos en nuestro país, en Cataluña y en España, que participan en ensayos multicéntricos.
El diagnòstic precoç i les teràpies quasi personalitzades són els dos avenços que han permès augmentar la supervivència dels pacients. En el futur s'hauran de superar més reptes. Es calcula que en els pròxims 18 anys el diagnòstic de càncer podria augmentar entre un 40 i un 60%.
Es presenten els primers resultats preliminars del projecte EMMA a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ens ho expliquen des de Canal Terres de l'Ebre.
Aquest divendres 23 de setembre, la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha presentat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa els primers resultats preliminars del projecte EMMA, en el que la Lliga ha estat l'entitat que més ha contribuït econòmicament en el projecte, fent una aportació de 30.000 euros. En aquest acte, la presidenta de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Agustina Sirgo, ha remarcat que la col·laboració econòmica i la difusió per part de les entitats i societat en general és fonamental per garantir la investigació. L'escoltem.
És molt important l'economia per fer recerca, malgrat que no, de vegades no hauria de ser així, però hem de donar diners per això, però també especialment amb la difusió, amb la sensibilització, amb l'explicació o contribuint a l'explicació de la veritable importància d'aquest projecte i ressaltant sobretot que estava feta per investigadors del territori, que això és el que necessitem, ciència a prop de casa.
L'objectiu del projecte EMMA és fer un estudi en profunditat de la resposta immuni dels ganglis axil·lars en pacients amb càncer de mama, avaluant quines diferències hi ha a les cèl·lules immunes entre pacients amb i sense metàstasi als ganglis axil·lars.
Aquesta setmana es compleix un any des de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a La Palma, a les Illes Canàries. El novembre passat, el Col·legi Notarial de Catalunya va obrir una notaria temporal a la població de Tazacorte per atendre a tots els afectats. Durant 9 mesos han atès a 1 miler de persones. Ho amplia Erika Palomares.
Des de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a La Palma, 19 notaris de Catalunya han atès voluntàriament a 1 miler de persones afectades de Tazacorte. Han gestionat expedients i s'ha facilitat documentació a totes les persones que l'havien perdut. D'aquesta manera han fet actes de notorietat per acreditar les propietats que tenien i rebre els ajuts econòmics corresponents. José Alberto Marín és degà del Col·legi Notarial de Catalunya.
Fem uns documents que es diuen acta de notorietat, ens porten, o busquem nosaltres, el que és l'antecedent del cadastre, una fotografia aèria que havia fet el govern de Canàries per veure si hi havia plantació o no hi havia plantació, ens porten testimonis, porten rebuts de l'IBI, de la llum, de l'aigua, i amb això nosaltres comprovem que realment són els propietaris d'aquests immobles, fent la descripció.
Una tasca que han fet gratuïtament durant 9 mesos i fent torns setmanals. Els notaris no només han fet de suport jurídic, sinó que també d'emocional.
Per nosaltres ha estat una experiència molt colpidora, perquè no és fàcil arribar com vam arribar nosaltres el 1 de novembre, poc després de l'erupció, i trobar-se la gent que ha perdut tot, però immediatament després de la pèrdua. La veritat és que fèiem una feina també psicològica important per mantenir la seva il·lusió i que tinguessin una esperança de que amb el document que fèiem podrien recuperar almenys la part econòmica.
La notaria temporal de Tazacorte se suma a les de El Paso i Los Llanos, gestionades per València i Canàries. En el total del conjunt s'han atès 2.800 consultes.
L'àrea metropolitana de Barcelona invertirà 400.000 euros anuals per prevenir incendis i millorar la resiliència dels boscos metropolitans. L'objectiu és dur a terme tasques de manteniment entre els anys 2023 i 2024, abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal. Entre les ciutats que se'n beneficiaran s'inclouen Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Tiana. Informa Àlex Valero des de Televisió de Badalona.
El programa metropolità d'actuacions forestals permetrà que els ajuntaments es coordinin amb les administracions supramunicipals per gestionar de manera eficient els seus boscos. Així, els governs locals podran presentar projectes fins al 7 d'octubre amb propostes que considerin necessàries per al seu territori, com ara arranjaments de camins forestals, col·locació de rampes per a la sortida de fauna o actuacions en dipòsits de recollida d'aigua. La idea és, doncs, que la millora en la gestió dels boscos permeti fer front als efectes del canvi climàtic, però també hi ha altres beneficis que explica l'Isidre Sierra, vicepresident de Polítiques Forestals de l'AMB.
Els beneficis principals d'aquest pla d'inversions forestals seran no només la prevenció d'incendis, sinó també la gestió dels nostres boscos. Una gestió que ha de ser millorable en l'eficiència econòmica i també d'ajut als propis propietaris, tant públics com a privats, per poder fer uns boscos resilients i que puguem parlar d'aquesta economia circular. Ajudar a que la pagesia també tingui un millor rendiment, uns millors accessos.
Pel que fa a la fusta extreta de la gestió forestal, Sierra ha detallat que aquesta es convertirà en material per la construcció i també en biomassa. I és que un altre dels objectius del pla d'inversió és generar un estalvi energètic i energia neta dels recursos del bosc.
Aquesta temporada d'estiu ha sigut excepcional pels apartaments turístics de les comarques gironines, que han superat les xifres de 2019. Les ocupacions van arribar a fregar el ple a l'agost, mentre que també s'ha recuperat el mercat estranger.
Des de l'ATA també destacant que la temporada s'ha allargat, va començar a mitjans de primavera i, si tot va bé, les altes xifres podrien mantenir-se fins l'octubre. Ho amplia Maria Margalef des de Televisió de Girona.
Els apartaments turístics de Girona han viscut una temporada d'estiu amb unes xifres que han superat fins i tot les del 2019. I segons les dades de l'Associació Turística d'Apartaments, es va registrar de mitjana un 80% d'ocupació al juliol i un 93% a l'agost. Així ho explica la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Torrent.
Vam començar ja amb una pretemporada boníssima, excepcional, maig i juny, amb ocupacions al voltant de xifres d'abans de la pandèmia, inclús a vegades més. El mes de juliol també ha sigut molt bo, hem tancat amb un 70% d'ocupació, que és una cosa excepcional al juliol, i l'agost també ha sigut bo, l'agost sempre és bo.
Des de l'ATA també expliquen que les tendències d'ocupació depenen de la zona.
Els equipaments turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tanquen la temporada d'estiu amb èxit d'afluència. Entre l'1 de maig i l'11 de setembre s'han registrat 386.000 visitants, el que significa un augment de més del 30% respecte a l'any passat.
Aquesta temporada, més de 120.000 visitants han gaudit de les estacions de muntanya, que han vist com es consolidava el turisme de proximitat. La Vall de Núria ha igualat les xifres de 2021, però les altes temperatures i les tempestes durant el mes d'agost han retallat el turisme a estacions com La Molina i Vallter, que ha caigut en un 15%. Els trens turístics també finalitzen la temporada amb balanç positiu, ja que l'afluència d'usuaris ha augmentat gairebé el 60%. El cremallera i els funiculars de Montserrat han estat els que han reportat un major nombre de passatgers.
En clau cultural, després de dues edicions marcades per la incertesa i les restriccions, les festes de la Mercè tornen a desplegar aquest any un programa de luxe. Barcelona ha desplegat 12 escenaris de música i 7 espais dedicats als arts de carrer. La cultura popular torna a ocupar els carrers i les places de la capital.
La Mercè té aquest any un marcat aire italià, ja que la ciutat convidada serà Roma. Els cantants Alessandro Manarino, Vinicio Capossela o el cor de dones de Rachele Andrioli aporten un punt de color a un cap de setmana carregat d'actes per a tots els gustos. La Mercè Arts de Carrer compta aquest any amb un centenar d'artistes repartits en un total de 86 espectacles, mentre que el BAM presenta una programació amb sons mediterranis, músiques urbanes, pop, rock, independent, cançó d'autor, concerts simfònics i una nit de flamenc. Pel que fa a la cultura popular, tornen les exhibicions castelleres a la plaça Sant Jaume i demà tindrà lloc la diada tradicional amb els Minyons de Terrassa i la Colla Jove dels Xiquets de Valls com a agrupacions convidades. Gegants, bastoners i diables celebraran diumenge els 200 anys de la inauguració del Passeig de Gràcia.
I pendents de com es recuperi la ciutat després de les fortes pluges que va viure ahir, aquest cap de setmana culmina també la Festa Major de Santa Tecla a Tarragona.
Després que ahir se suspengués la Diada Castellera a causa de la pluja, avui l'actuació ha quedat retallada només una ronda amb la intenció de prioritzar l'acte característic de la Mercè, que són els pilars caminant. Aquesta nit hauria d'arribar el moment del foc i de la pirotècnia, si el temps ho permet. Fins a les 11, grups de diables i bèsties de foc estaven citades als carrers del centre de la ciutat.
Per conèixer l'última hora a Tarragona, connectem amb Sílvia Petit. Bon dia.
Bon dia, ja ho diu la dita popular, el mal temps, bona cara, i així ho han fet les quatre colles castelleres de la ciutat, aconseguint fer arribar el Pilar caminant a l'Ajuntament de Tarragona, on cada cap de colla agafa amb la faixa el seu enxaneta. L'emoció d'aquesta Diada de la Mercè és la cara única d'una festa major que ahir va viure una tarda d'aiguats a més de 100 litres d'aigua per metre quadrat. Es van suspendre tots els actes de festa major i, a més, es van inundar ponts, accessos, aparcaments i carreteres. Aquest matí, operaris i maquinària han treballat per restablir la normalitat i retirar els cotxes atrapats per l'aigua. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, han visitat les zones més afectades, com el Col·legi del Miracle, que va patir l'esfondrament d'una paret i avui s'ha hagut de desallotjar l'edifici del Debat, amb 8 vivendes. També la zona de Cala Romana, una de les més afectades per l'aigua. Els veïns han demanat que es declari zona catastròfica i que es busquin ja solucions. A poc a poc, la ciutat recupera la normalitat i es pot circular sense problemes. Els actes, com dèieu, d'avui de la Festa Major, com el Correfoc, continuen en peu, a no ser que aquesta tarda torni a ploure.
Moltes gràcies, Sílvia.
Notícies en xarxa. Esports.
Amb l'aturada per seleccions de l'actualitat en el món del futbol, cau tota sobre la primera divisió femenina. Avui el Levante Las Planas s'enfrontarà amb el Madrid a domicili en el segon desplaçament consecutiu de les catalanes.
Les de Sant Joan d'Espí estan pendents de la reprogramació del partit de la primera jornada amb el Futbol Club Barcelona. Demà les blaugranes es veuran les cares amb el Villarreal.
A primera federació masculina, avui el Barça Atlètic rep el Múrcia en el debut de Pablo Torre. El filial blaugrana té 8 punts, els mateixos que els murcians.
A les 7 de la tarda, els homes de Rafa Márquez buscaran un nou triomf. El Johan Cruyff serà l'estrena de Pablo Torre amb dinàmica d'entrenaments amb el primer equip, amb el Barça Atlètic. Per demà, Sabadell, Calahorra, Cornellà, Castelló i Nàstic, Amorebieta.
I segons ha informat el diari AS, el Barça hauria obert un expedient al seu expresident, Josep Maria Bartomeu, per expulsar-lo com a soci.
L'expresident ha rebut una carta de la Comissió de Disciplina del Club advertint-lo d'aquesta possibilitat a l'espera de les diligències del cas Barçagate. Paral·lelament, la plataforma Cor Blaugrana ha impulsat una recollida de signatures de cara a l'Assemblea de Compromissaris Telemàtica del 9 d'octubre, demanant que es declari l'expresident Bartomeu persona non grata al club.
Quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Motherfucker, but they got a problem. see some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people that are opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a God without a goddess. It's honest, it's fucking honest, kid. And I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pocket's empty. I could be the CEO, just like at Robin Fenty. And I'ma be there for you, cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons. They wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman.
Xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 24 de setembre de 2022. Protecció Civil ha donat per finalitzada la situació d'alerta per fortes tempestes que van provocar importants afectacions al litoral tarragoní. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort d'una dona Empúria Brava. Ana Gual, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. La detenció s'hauria produït poques hores després que es trobés el cos sense vida, però s'ha conegut aquest matí. El jutge instructor ha decretat el secret d'actuacions.
Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer.
L'any 2021 es van diagnosticar gairebé 33.000 casos de càncer a Catalunya. Malgrat els grans investigadors catalans i espanyols, es confirma que falten recursos per materialitzar alguns avenços en teràpies reals.
En clau cultural, després de dues edicions marcades per la incertesa i les restriccions, les festes de la Mercè tornen a presentar aquest any un programa de luxe.
Barcelona ha desplegat 12 escenaris de música i 7 espais dedicats a les arts de carrer. La cultura popular torna a ocupar els carrers i les places de la capital.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Dissabte, amb els núvols com protagonistes i també algunes precipitacions i temperatura cap avall. L'ambient avui es manté força tardorenc. Com dèiem, esperem algunes precipitacions durant aquesta tarda, fruit de les nuvolades que creixeran i també de les que arribaran per ponent. Ruixats que faran acte de presència al terç nord del país durant la tarda i al vespre, novament apareixeran al Camp de Tarragona. Atenció, que alguns d'aquests ruixats podrien descarregar encara amb forta intensitat. De manera puntual, algun altre ruixat podria aparèixer en altres punts del país. Com dèiem, avui, temperatura més baixa. De cara a demà diumenge farà més sol, malgrat que de matinada encara hi pot haver algun ruixat a punts del litoral del Camp de Tarragona i també al sud de la costa central. Durant les primeres hores del dia, núvols baixos, novament, a punts del litoral i del prelitoral central i nord, alguns estrats baixos, i a la tarda, creixement d'algunes nuvolades amb menys entitat que les d'avui dissabte, amb algunes precipitacions que podran fer acte de presència a l'interior del quadrant nord-est i en altres punts del Prepirineu i del Pirineu. Al vespre, novament, algun ruixat podria aparèixer a la meitat sud del litoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, hola de nou, Fren. Doncs sí, continuem, com dèiem abans, amb tranquil·litat, sense incidències. Això sí, molts punts on s'estan fent obres i on caldrà circular amb molta cautela i sobretot pendents del cel, que pot complicar la situació viària durant la tarda. Com sempre, demanar-vos cautela i que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Sílvia. I en esports, segons ha informat el diari AS, el Barça hauria obert un expedient al seu expresident Josep Maria Bartomeu per expulsar-lo com a soci.
L'expresident ha rebut una carta de la Comissió de Disciplina del Club advertint-lo d'aquesta possibilitat a l'espera de les diligències del cas Barça-Gate.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Anna Gual i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Protecció Civil ha donat per finalitzada la situació d'alerta per fortes tempestes que van provocar ahir importants afectacions al litoral tarragoní. Sembla que el pitjor ja ha passat. L'Aiguat va obligar a tancar la N340 i l'AP7 a l'alçada de Vilaseca, la C32 al Vendrell i la A2 a Sant Joan d'Espí. La circulació de trens entre Tarragona i Vilaseca i Salou va haver de ser interrompuda. Les riuades van inundar diversos cotxes que van veure's arrossegats per la força de l'aigua. A més, dos milers d'usuaris van patir talls en el subministrament elèctric a diverses poblacions del Tarragonès i del Baix Penedès.
Els municipis més afectats han estat Tarragona, el Catllà, Constantí i Reus, amb registres que van superar els 100 litres per metre quadrat en poc més de dues hores. Només a Tarragona es van produir prop de 500 trucades de les gairebé 1.000 que va atendre el telèfon d'emergència, el 112. Els accessos al barri del Serralló es van haver de tancar. La plaça Imperial Tarraco va quedar totalment anegada i es va haver de desallotjar un edifici annex a l'escola, el Miracle i diversos càmpings. L'aigua va afectar també la planta d'emergències de l'Hospital de Santa Tecla. Durant la nit i matinada, el front de tempestes es va desplaçar cap al nord del litoral, regant ja amb molta menor intensitat el Barcelonès o el Maresme. Aquesta matinada s'han reobert les carreteres afectades i aquest matí s'ha restablert la circulació de trens. Des de Protecció Civil s'ha donat per tancada l'alerta del Pla Inuncat.
Aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha desplaçat fins a Tarragona, on ha atès els mitjans de comunicació.
Ha provocat nombrosos danys materials, tant en àmbit particular com també en la via pública i en equipaments públics. Per sort, el més important és que no hi ha danys personals i aquest és l'element que vull remarcar. Hi ha hagut una actuació ràpida de tots els equips d'emergències. Per tant, ara el que toca és fer aquesta avaluació de danys, és el que s'està fent ara. Encara no podem donar dades al respecte perquè tot això tot just va passar fa poc més de 12 hores.
El Servei Català de Trànsit ha activat un dispositiu especial en previsió dels desplaçaments que s'esperen aquest cap de setmana a causa de la Mercè. Es calcula que entre ahir i dilluns 455.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona aprofitant la festivitat a la ciutat i altres municipis de l'àrea metropolitana, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Montcada i Reixac o Santa Coloma de Gramenet.
Tot i que la Mercè cau aquest any en dissabte, el dia festiu es va decidir traslladar a dilluns per allargar el cap de setmana. Cal destacar que aquest serà el primer període festiu de tardor amb desplaçaments cap a zones d'interior i de muntanya. Durant el cap de setmana es desplegaran 1.169 agents que reforçaran la seguretat viària a les carreteres i s'establiran 1.017 controls.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort d'una dona a Empuriabrava.
Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona, conjuntament amb la Policia Nacional, arrestaven ahir una persona en relació amb la mort d'una dona que presentava possibles signes de violència. La detenció es va donar poques hores després que es trobés el cos sense vida, gràcies a la investigació del cos policial. El jutge d'instrucció ha demanat el secret d'actuacions.
Els Mossos d'Esquadra detenen una persona per la seva presumpta participació en una agressió homòfoba al metro de Barcelona. Agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació han identificat i detingut un jove de 28 anys acusat de participar en un delicte de lesions, un delicte de furt i un contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
Els fets van passar el passat mes de juny, quan l'agressor va proferir insults a una altra persona per la seva orientació sexual i va acabar clavant-li diversos cops de puny i puntades de peu. La víctima va patir diverses lesions, tant físiques com psicològiques, i va requerir assistència per recuperar-se. El jove va ser identificat el passat 19 de setembre i els agents van detenir-lo a Barcelona. L'agressor ja havia estat detingut abans per diversos fets violents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
El jutjat d'instrucció número 1 de Reus ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona que va ser detinguda dimecres com a presumpta autora de la mort violenta d'una dona de 85 anys a Reus.
Els Mossos d'Esquadra van confirmar la mort a un habitatge del camí vell de Riudoms en atendre una trucada, segons indiquen les primeres informacions, per una caiguda accidental. Els agents van detenir la persona que convivia amb ella i que hauria estat la responsable de donar l'avís als serveis d'emergències en veure-hi indicis de criminalitat. Finalment, el jutjat de Reus ha decidit que entri en presó provisional.
L'any 2021 es van diagnosticar gairebé 33.000 casos de càncer a Catalunya. En les últimes dècades, la investigació ha permès augmentar la supervivència dels pacients gràcies a la recerca. A Catalunya i a Espanya hi ha grans investigadors, però falten recursos per materialitzar alguns avenços en teràpies reals. Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Ens ho explica Carme Defez.
Gràcies a la investigació, la supervivència dels pacients oncològics s'ha incrementat en un 20% respecte a fa 20 anys. Tot i això, continua sent una de les principals causes de mortalitat i caldrien molts més recursos per finançar la investigació. Ho explica la doctora Isabel Fabregat, experta en l'àrea de càncer de l'Iribell, en declaracions a la xarxa.
El poner en marcha un medicamento requiere una investigación preclínica. No podemos ir directamente al paciente si no tenemos grandes evidencias de que primero va a ser efectivo, segundo no va a ser tóxico. Necesitamos más inversión, eso está claro, que necesitamos más inversión por parte de privada y pública, pero sobre todo ahora mismo pues los investigadores estamos un poco concienciando que lo importante que es dedicar dinero público a la investigación.
Les investigacions requereixen la col·laboració necessària de les farmacèutiques per poder provar i comercialitzar els medicaments.
Una compañía farmacéutica que esté interesada en tu descubrimiento a veces resulta muy, muy difícil o imposible el desarrollo clínico. Cuesta mucho en España porque no tenemos tantas farmacéuticas propias, muy pocas, y internacionales que realmente hagan investigación en nuestro país. Generalmente entramos en ensayos internacionales y en ese aspecto tengo que decir que tenemos grandes clínicos oncólogos en nuestro país, en Cataluña y en España, que participan en ensayos multicéntricos.
El diagnòstic precoç i les teràpies quasi personalitzades són els dos avenços que han permès augmentar la supervivència dels pacients. En el futur s'hauran de superar més reptes. Es calcula que en els pròxims 18 anys el diagnòstic de càncer podria augmentar entre un 40 i un 60%.
Aquesta setmana es compleix un any des de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a La Palma, a les Illes Canàries. El novembre passat, el Col·legi Notarial de Catalunya va obrir una notaria temporal a la població de Tazacorte per atendre a tots els afectats. Durant 9 mesos han atès un miler de persones. Ho amplia Erika Palomares.
Des de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a La Palma, 19 notaris de Catalunya han atès voluntàriament a un miler de persones afectades de Tazacorte. Han gestionat expedients i s'ha facilitat documentació a totes les persones que l'havien perdut. D'aquesta manera han fet actes de notorietat per acreditar les propietats que tenien i rebre els ajuts econòmics corresponents. José Alberto Marín és degà del Col·legi Notarial de Catalunya.
Fem uns documents que es diuen acta de notorietat, ens porten, o busquem nosaltres, el que és l'antecedent del cadastre, una fotografia aèria que havia fet el govern de Canàries per veure si hi havia plantació o no hi havia plantació, ens porten testimonis, porten rebuts de l'IBI, de la llum, de l'aigua, i amb això nosaltres comprovem que realment són els propietaris d'aquests immobles, fent una descripció.
Una tasca que han fet gratuïtament durant 9 mesos i fent torns setmanals. Els notaris no només han fet de suport jurídic, sinó que també d'emocional.
Per nosaltres ha estat una experiència molt colpidora, perquè no és fàcil arribar com vam arribar nosaltres el 1 de novembre, poc després de l'erupció, i trobar-se la gent que ha perdut tot, però immediatament després de la pèrdua. La veritat és que fèiem una feina també psicològica important per mantenir la seva il·lusió i que tinguessin una esperança de que amb el document que fèiem podrien recuperar almenys la part econòmica.
La notaria temporal de Tazà Cortés se suma a les d'El Paso i Los Llanos, gestionades per València i Canàries. En el total del conjunt s'han atès 2.800 consultes.
L'àrea metropolitana de Barcelona invertirà 400.000 euros anuals per prevenir incendis i millorar la resiliència dels boscos metropolitans. L'objectiu és dur a terme tasques de manteniment entre els anys 2023 i 2024, abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal. Entre les ciutats que se'n beneficiaran s'inclouen Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Tiana. Informa Àlex Valero des de Televisió de Badalona.
El programa metropolità d'actuacions forestals permetrà que els ajuntaments es coordinin amb les administracions supramunicipals per gestionar de manera eficient els seus boscos. Així, els governs locals podran presentar projectes fins al 7 d'octubre amb propostes que considerin necessàries per al seu territori, com ara arranjaments de camins forestals, col·locació de rampes per a la sortida de fauna o actuacions en dipòsits de recollida d'aigua. La idea és, doncs, que la millora en la gestió dels boscos permeti fer front als efectes del canvi climàtic, però també hi ha altres beneficis que explica l'Isidre Sierra, vicepresident de Polítiques Forestals de l'AMB.
Els beneficis principals d'aquest pla d'inversions forestals seran no només la prevenció d'incendis, sinó també la gestió dels nostres boscos. Una gestió que ha de ser millorable en l'eficiència econòmica i també d'ajut als propis propietaris, tant públics com a privats, per poder fer uns boscos resilients i que puguem parlar d'aquesta economia circular. Ajudar a que la pagesia també tingui un millor rendiment, uns millors accessos.
Pel que fa a la fusta extreta de la gestió forestal, Sierra ha detallat que aquesta es convertirà en material per la construcció i també en biomassa. I és que un altre dels objectius del pla d'inversió és generar un estalvi energètic i energia neta dels recursos del bosc.
Aquesta temporada d'estiu ha estat excepcional pels apartaments turístics de les comarques gironines, que han superat les xifres del 2019. Les ocupacions van arribar a fregar el ple a l'agost, mentre que també s'ha recuperat el mercat estranger.
Des de l'ATA també destaquen que la temporada s'ha allargat, va començar a mitjans de primavera i, si tot va bé, les altes xifres podrien mantenir-se fins l'octubre. Ho amplia Maria Margalef des de Televisió de Girona.
Els apartaments turístics de Girona han viscut una temporada d'estiu amb unes xifres que han superat fins i tot les del 2019. I segons les dades de l'Associació Turística d'Apartaments, es va registrar de mitjana un 80% d'ocupació al juliol i un 93% a l'agost. Així ho explica la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Torrent.
Vam començar ja amb una pretemporada boníssima, excepcional, maig i juny, amb ocupacions al voltant de xifres d'abans de la pandèmia, inclús a vegades més. El mes de juliol també ha sigut molt bo, hem tancat amb un 70% d'ocupació, que és una cosa excepcional al juliol, i l'agost també ha sigut bo, l'agost sempre és bo.
Des de l'ATA també expliquen que les tendències d'ocupació depenen de la zona.
En clau cultural, després de dues edicions marcades per la incertesa i les restriccions, les festes de la Mercè tornen a presentar aquest any un programa de luxe. Barcelona ha desplegat 12 escenaris de música i 7 espais dedicats a les arts de carrer. La cultura popular torna a ocupar els carrers i les places de la capital.
La Mercè té aquest any un mercat aire italià, ja que la ciutat convidada és Roma. Els cantants Alessandro Manarino, Vinicio Capostella o el cor de dones de Rachele Andrioli aporten un punt de color a un cap de setmana carregat d'actes per a tots els gustos. La Mercè Arts de Carrer compta aquest any amb un centenar d'artistes repartits en un total de 86 espectacles, mentre que el BAM, per la seva banda, presenta una programació amb sons mediterranis, músiques urbanes, pop-rock independent, cançó d'autor, concerts simfònics i una nit de flamenc. Pel que fa a la cultura popular, tornen les exhibicions castelleres a la plaça Sant Jaume. Demà tindrà lloc la Diada Tradicional amb els Minyons de Terrassa i la Colla Jove dels Xiquets de Valls com a grups convidats. Gegants, bastoners i diables celebren també aquest diumenge els 200 anys de la inauguració del Passeig de Gràcia.
I pendents de com es recuperi la ciutat, després de les fortes pluges que va viure ahir, aquest cap de setmana culmina també la Festa Major de Santa Tecla a Tarragona.
Després que ahir se suspengués la Diada Castellera a causa de la pluja, avui l'actuació ha quedat retallada només una ronda amb la intenció de prioritzar l'acte característic de la festa, que són els pilars caminant. Aquesta nit hauria d'arribar el moment del foc i de la pirotècnia. Si el temps ho permet, fins a 11 grups de diables i bèsties de foc estan citades als carrers del centre de la ciutat.
L'Arxiu Nacional de Catalunya, amb seu a Sant Cugat del Vallès, acull fins a finals d'any una exposició sobre el paper polític de Josep Puig i Cadafalch en la internacionalització de Catalunya.
Sota el títol Conèixer i ser conegut, Josep Puig i Cadafalch i els orígens d'una diplomàcia de la Catalunya autònoma, la mostra reuneix documents inèdits que es van restar amagats darrere d'una paret falsa al domicili familiar del carrer Provença de Barcelona durant 83 anys. Ho van estar juntament amb altres elements, com ara 6 pistoles. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro.
L'estiu de 2006 es va fer una gran troballa a les golfes de la casa de Puig i Cadafalch, que havia estat en mans familiars des de feia més de 80 anys. En una de les parets s'hi va trobar el que sembla ser una frontissa, fet que va empènyer a cercar que podia amagar. La troballa va permetre descobrir la primera acció política d'acció exterior d'una entitat institucional catalana del segle XX, un fet inèdit i desconegut a través de documents, fotografies i fins i tot pistoles amagades. La documentació ha permès relatar l'estratègia que va impulsar Puig i Cadafalch com a president de la Mancomunitat ara fa 100 anys, amb reflexions sobre la relació amb nacions veïnes, com ara les relacions amb França. L'exposició repassa la figura de Puig i Cadafalch com a president, envoltat d'il·lustrats de l'època com Josep Carner o Josep Pla, així com el paper en el marc de la Societat de Nacions o la relació amb l'Església. La mostra restarà oberta fins al 30 de desembre a la seu de l'Arxiu Nacional, a Sant Cugat del Vallès.
Notícies en xarxa. Esports.
Amb l'aturada per seleccions, l'actualitat en el món del futbol cau aquest cap de setmana en la primera divisió femenina. Avui, el Levante Las Planas s'enfronta amb el Madrid a domicili en el segon desplaçament consecutiu de les catalanes.
Les de Sant Joan d'Espí estan pendents de la reprogramació del partit de la primera jornada amb el Futbol Club Barcelona. Demà blaugranes es veuran les cares amb el Villarreal.
A la primera federació masculina, avui el Barça Atlètic rep el Múrcia en un debut de Pablo Torre. El filial blaugrana té 8 punts, els mateixos que els murcians.
A les 7 de la tarda, els homes de Rafa Márquez buscaran un nou triomf al Johan Cruyff. Serà l'estrena de Pablo Torre amb dinàmica d'entrenaments amb el primer equip, amb el Barça Atlètic. Per demà, Sabadell Calahorra, Cornellà Castelló i Nàstic a Morevieta.
A la segona federació, avui tenen cita el Manresa i l'Espanyol B. A les 7 de la tarda, els del Bages reben la visita de l'Atlètic Saguntí i a les 8 l'Espanyol B juga al camp de l'Hèrcules. D'altra banda, també avui, però a tercera federació, es veuen les cares el Vilafranca i l'Europa, un maig que donarà inici a 2:15 de la tarda. Ens ho explica Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Centre d'Esports Manresa disputa el segon partit de Lliga a casa contra l'Atlético Saguntino en aquesta quarta jornada. Serà el partit a les 7 de la tarda. S'enfronten al Nou Congost dos equips que no coneixen la derrota en els tres partits disputats fins al moment. De fet, els valencians no han perdut encara entre pretemporada i els partits de segona federació. Són sisens i setens els dos equips respectivament a la taula amb els mateixos punts, un total de 5. Ferran Costa, el tècnic dels manresans, parla del rival i dona alguna clau pel partit.
Uns jugadors experimentats que coneixen la categoria i bé, un partit en què hem de ser protagonistes, en què hem de portar la iniciativa.
L'equip manresà només té la baixa coneguda de Joan Castanyer.
Segons ha informat el diari AS, el Barça hauria obert un expedient al seu expresident Josep Maria Bartomeu per expulsar-lo com a soci.
L'expresident ha rebut una carta de la Comissió de Disciplina del club advertint-lo d'aquesta possibilitat a l'espera de les diligències del cas Barça-Gate. Paral·lelament, la plataforma Cor Blaugrana ha impulsat una recollida de signatures de cara a l'Assemblea de Compromissaris Telemàtica del 9 d'octubre, demanant que es declari l'expresident Bartomeu persona non grata al club.
En bàsquet, aquest cap de setmana es defineix el títol a la Lliga Catalana EVA de bàsquet i ho farà a les televisions locals i a la plataforma Xala.
Avui, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, es podrà seguir el partit de quarts de final de la Lliga Catalana EVA entre el Pajarraco CBS i la Unió Esportiva Mataró Germans Oms. D'altra banda, en el decurs de la transmissió es faran connexions amb l'altre partit de quarts que enfronta el Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Martorell. Els altres dos partits de quart de final són Barça-Granollers i Tarragona-Martinenc. Demà, a la Bisbal de l'Empordà, jugarà la final a 4 amb els guanyadors de les quatre semifinals per decidir el campió.
El Barça i la Penya es tornen a veure les cares ara a la Supercopa d'Espanya.
A 2:15 de la nit i a Sevilla, blaugranes i badalonins s'enfrontaran en les semifinals de la competició estatal. Els homes de Saras Jessique Vicius volen tornar a guanyar els de Carles Duran per lluitar pel segon títol de la temporada després de conquerir la Lliga Catalana. Els verd i negre, per la seva banda, buscaran la revenja i serà a la final de la Supercopa.
En hoquei, el líder grip Club Hoquei Mataró busca sorprendre el Manlleu després de sumar els primers 3 punts. Les osonenques arriben amb diverses jugadores amb passat mataroní i amb una plantilla que aspira a tot. L'equip d'Oriol Pararnau, però, vol plantar-li cara. Ens ho explica Josep Maria Espasaleta des de Mataró Ràdio.
El líder grip Club Hoquei Mataró juga la segona jornada de l'Hoquei Lliga Femenina. Ho fa amb la moral alta després de la victòria en la primera jornada contra les Roces. Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, rep la visita al pavelló Jaume Parera i León del Manlleu, un equip amb jugadores amb passat mataroní, com són Castellví, Gurri i Canal. El tècnic del líder grip Mataró, Oriol Perarnau, parla del rival d'aquesta segona jornada.
És un equip molt fort, però també som conscients que si som capaços de fer el nostre joc i competir al partit, doncs podríem arribar a tenir opcions de puntuar, que de fet és el que voldria l'equip després d'haver començat bé com hem començat, amb una victòria fora de casa.
El partit serà el que donarà inici a la segona jornada d'aquesta Hoquei Lliga Femenina.
D'altra banda, en les últimes hores s'ha fet públic que Calafell acollirà la Copa del Rei d'Hoquei Patins de 2023. Serà el primer cop que la localitat del Baix Penedès aculli aquesta important cita. I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Sabeu què és un rebec? Jo us ho explico, que ho acabo d'aprendre. És un antic instrument musical molt típic de l'edat mitjana i el Renaixement. Ens queda lluny, però imagineu-vos una mena de violí amb una forma més arrodonida que es tocava amb un arquet curt i corbat. La Cellera de Ter ja té a punt la quarta edició del Rebec, trobada i fira de lutiers. La cita s'escamparà el diumenge 2 d'octubre per diferents espais d'aquesta població de la selva, on, atenció, en els últims 120 anys hi han nascut una setantena de grups musicals. Per això fa un temps se la va batejar com el Liverpool català. A la fira hi trobareu una quinzena de lutiers, tant clàssics com moderns, que vindran d'arreu del territori carregats de violins, violes, guitarres elèctriques, contrabaixos, arpes, salteris, violes de roda, bateries, instruments de percussió, de vent, i podríem continuar fent llista, però millor que ho veieu vosaltres mateixos. Així podreu aprofitar per participar a les xerrades i tallers o gaudir dels concerts i el dinar popular. Us deixo un parell d'al·licients més per si necessiteu acabar de decidir-vos. Al vespre anterior, dissabte 1, hi haurà una taula rodona amb músics vinculats al boom del rock català de principis dels 90. I una novetat, la primera fira de discos de vinil, que es farà el mateix diumenge. Diumenge 2 d'octubre, quarta edició del Rebec, trobada i fira de lutiers de la Cellera de Ter. Podeu consultar totes les activitats al web rebec.lacelleradeter.cat.
¿Sabías que...?
El 22 d'octubre de 1797, el francès André Jacques Kernien realitzava el que es considera el primer salt de la història en un paracaigudes modern. Això és, en paracaigudes sense estructura, similar als que s'usen en l'actualitat. Eren paracaigudes de seda d'uns 7 metres de diàmetre que es va obrir una vegada que Carnerin va tallar la corda que unia la góndola en la qual ell anava muntat a un globus d'hidrogen. El descens, des d'uns 1.000 metres d'altura, van anar en forma de coctelera perquè els paracaigudes no tenien cap buit que permetés escapar l'aire, amb el que es balancejava de costat a costat. No obstant això, Garnerin va sortir il·lès del seu salt, el primer de molts. Abans que el de Garnerin, el primer salt en paracaigudes documentat correspon a Louis Sébastien Lenormand, qui el 26 de desembre de 1783 saltava des de la torre de l'Observatori de Montpellier, usant un paracaigudes d'una mica menys de 5 metres de diàmetre amb una estructura de fusta.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 973 trucades per 586 incidències per les pluges torrencials que han afectat Catalunya durant la nit. La majoria, 508, es van fer des de Tarragona, 96 des de Salou i 93 des de Vilaseca. Per ara, Protecció Civil manté la fase d'alerta al Pla d'Emergències Inuncat davant la possibilitat que hi hagi una nova tongada de tempestes aquest dissabte al matí. Aparentment ha desactivat la prealerta del Ferrocat activada arran de la caiguda d'un arbre que va obligar a tallar la circulació de trens de les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Tarragona i Vilaseca. També s'ha reobert la circulació de vehicles per l'A7, l'AN340 i la C13B, que també van ser afectades per les intenses pluges. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els aiguats de divendres al vespre van deixar més de 100 litres per metre quadrat al Tarragonès, amb un màxim de 160 litres.